Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 4 de febrer de 2013, la societat espanyola va viure ahir novament el fantasma del Vallecé. Segurament recordareu aquella vegada que José María Aznar demanava directament a Felipe González, a finals de l'any 1995, que plegués amb la idea que un president interí gestionés el més urgent del país abans d'unes eleccions anticipades. Semblava una situació d'emergència que ara sembla que es reprodueix després que Mariano Rajoy va donar dissabte explicacions sobre el cas Bárcenas i va negar absolutament qualsevol participació en el cobrament o repartiment de diner negre ahir. Alfredo Pérez Rubalcaba, líder dels socialistes espanyols, demanava directament la dimissió de l'actual president Mariano Rajoy en uns moments especialment greus també per a l'economia i la societat espanyola. Veurem com s'aclareixen les coses, però en aquests moments sembla que Rajoy ho té molt difícil després que avui sí que s'haurà de sotmetre un torn de preguntes a Berlín on es reunirà amb la cancellera Angela Merkel. Veurem què passa, com dèiem, però en qualsevol cas no pinten gens bé les coses, ja no per Rajoy o pel PP, sinó per tota la política que té en aquests moments una clara creixent desconfiança dels ciutadans. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión a la redacció, al Ferran Capdevila i al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. El president Mariano Rajoy viatja avui a Berlín en el marc d'una cimera bilateral hispano-alemanya prèvia a la reunió del Consell Europeu de dijous. Els dos mandataris, Merkel i Rajoy, ja s'havien vist les cares, recordem-ho, ara fa poc més d'una setmana a Santiago de Xile, a la cimera de països de la Unió Europea i l'Amèrica Llatina.
Allà Rajoy, recordem, va demanar a la cancellera alemanya polítiques expansives que ajudessin a créixer els països més febles de la zona euro, com per exemple Espanya. Una setmana després, l'escenari ha canviat molt. Rajoy es troba en un dels moments més delicats de la seva vida política per l'escàndol de corrupció lligat al cas Bárcenas, que esquitxa, recordem, la cúpula del Partit Popular. L'endemà de veure com el líder de l'oposició li demanava la dimissió, és molt probable que Merkel també vulgui sentir les seves explicacions, especialment per l'impacte que l'afer pugui tenir en la recuperació econòmica espanyola i per com això pugui afectar el conjunt de l'eurozona.
Després de la compareixença de Rajoy dissabte, on va donar explicacions negant tot el que se li acusa i no va acceptar preguntes, avui el president espanyol sí que haurà d'afrontar en la roda de premsa posterior a la trobada amb Merkel a les preguntes dels periodistes.
Doncs sí, ho farà amb noves revelacions a l'edició d'avui dilluns del País i amb uns mitjans internacionals molt pendents d'ell, especialment els alemanys. Aquest mateix dilluns, com dèiem, el Financial Times també publica un editorial demolidor contra Rajoy. En critica la gestió de l'escàndol i creu que no ha sigut prou transparent en les seves explicacions.
Com ja avançàvem, Rubalcaba demanava ahir la dimissió de Mariano Rajoy pel cas Bárcenas, però evita, segons va dir, la moció de censura.
Des de la seu federal del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, Rubalcaba ha declarat que les explicacions de Rajoy han evidenciat que el president no controla ni el seu propi partit. És més, considera incapaç de treure el país de la crisi i, al seu entendre, Rajoy s'ha convertit en un llast per a Espanya. El líder socialista Rubalcaba va denunciar també que la compareixença de Rajoy no ha fet més que aprofundir la crisi política que pateix Espanya en un dels moments més delicats de la història. Espanya, segons ha dit, necessita un govern fiable i el Partit Popular ha deixat de ser-ho. També ha insistit que Rajoy ha deixat de ser una solució i s'ha convertit en un problema i la causa d'una crisi de moral pública.
la presumpta implicació de membres de la cúpula del Partit Popular en el cas Bárcenas, malgrat que encara és presumpta, ja ha començat a passar factura a la formació que governa Espanya. Ho reflecteixen dues enquestes publicades ahir, una per El Periódico de Catalunya i una altra pel diari El País sobre intenció de vot.
Segons l'enquesta encarregada per El Periódico a GESOP, els resultats dels populars caurien fins als 135 escons, 51 menys dels que té actualment i fins i tot per sota dels pitjors resultats del partit l'any 1993, quan va obtenir 141 diputats. Per la seva banda, l'enquesta del País, feta per Metroscòpia, es pronuncia en el mateix sentit. Si bé el PP continuaria sent el partit més votat actualment, amb el 23,9% dels vots, baixaria 6 punts respecte a fa un mes i en cauria 20 per sota dels resultats del 20N.
Una cimera empresarial convocada per Foment del Treball per al dia 14 a Barcelona podria penjar d'un fil. S'havia plantejat com un acte a favor de la unitat empresarial, però es tem des d'alguns sectors que la trobada s'interpreti en clau política i acabi sent una declaració a favor del diàleg i contra la declaració sobiranista de Catalunya.
L'acte, encapçalat pel lema Anem per feina, es presenta com una cimera constructiva per impulsar la unitat empresarial, també promoure l'activitat econòmica i buscar mecanismes per sortir de la crisi. Però hi ha algunes organitzacions empresarials que temen que també s'hi incorpori un missatge polític favorable a reconstruir els ponts de diàleg amb Espanya. Davant d'aquest dubte, les càmeres de comerç de Catalunya s'esperen per confirmar-hi l'assistència.
Dos homes han atracat un habitatge al barri de Sant Andreu de Barcelona, on hi havia una dona de 92 anys i la seva cuidadora.
Els lladres es van immobilitzar amb unes brides abans d'escorcollar el pis i endur-se'n 5.000 euros i també joies. Segons han informat fonts policials, els fets han passat cap a dos quarts d'una a plena llum del dia, quan les dones estaven soles a l'edifici del passatge d'Artemis. Els dos inquilins, que anaven encaputxats, van intimidar les víctimes, que no van posar resistència. Després van escorcollar el pis i es van endur un important botí en metàl·lic, com dèiem, i peces de joieria. Els Mossos d'Esquadra encara investiguen les circumstàncies d'aquest robatori per intentar localitzar i detenir-ne els autors.
Aquesta nit passada, aquesta matinada, els Mossos han desallotjat la vintena d'activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca que des de dijous ocupaven una sucursal bancària de Sabadell.
El tancament era per la reivindicació de dació en pagament per una família. Malgrat els nervis i la tensió, el desallotjament s'ha acabat amb una identificació dels activistes, però sense detencions. Se'ls acusa d'un delicte d'usurpació. Segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, l'entitat bancària i el client havien arribat a un acord de dació en pagament, però un dia abans de firmar l'acord, Unim va posar com a condició que el client es fes càrrec del pagament de 4.000 euros en metàl·lic en concepte de despeses. Com que no els va poder pagar, dimarts passat es va tirar endavant l'execució hipotecària.
I el drama Lo Impossible de Juan Antonio Bayona s'ha imposat aquesta nit en la cinquena edició dels Premis Gaudí en aconseguir 6 estatuetes. Blancaneu, de Pablo Berger, que era la gran favorita, ha obtingut 4 de les 12 nominacions i s'han portat el premi a la millor pel·lícula.
Doncs sí, 4 guardons ha rebut també Una pistola en cada mano, que tenia un total de 6 nominacions. El Bosc, d'Òscar Aibar, candidat a 11 nominacions, només ha obtingut un Gaudí, mentre que Fènix 11-23 ni Rec 3 Gènesi s'han quedat sense premi. Els Premis Gaudí s'han celebrat aquesta nit a l'escenari de Barcelona Teatre Musical de la mà de l'humorista Andreu Buenafuente.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest primer dilluns de febrer. Fa uns anys, el Transportation Research Institute de la Universitat de Michigan va publicar un estudi en què relacionava el volum de trànsit amb les víctimes i calculava una proporció de 5 a 1. Cada vegada es redueix el trànsit d'un 1% més i disminueixen les víctimes en un 5%. Ara s'han publicat unes dades que afecten l'estat espanyol.
Un estudi posterior de la Universitat d'Oxford corrobora aquesta idea. Cada vegada que la taxa d'atur augmenta un 1%, les morts per accident de trànsit es redueixen al voltant d'un 1,4%. L'augment de la sinistralitat dels motoristes explica, a més, aquest fenomen. Per la seva banda, la Direcció General de Trànsit, en l'informe de seguretat viària de 2012, explica que la mortalitat per accidents en vies interurbanes es redueix un 12%. Al mateix temps, altres dades de la Comissió Estatal de l'Energia confirmen que la demanda de combustible va caure durant l'any a taxes inaudites del 6%.
Els estudiants espanyols inicien avui una setmana que qualifiquen de lluita contra la llei d'educació del ministre Wert i en suport a l'ensenyament públic.
Estan convocades mobilitzacions durant tota la setmana, incloent una vaga general d'estudiants a tots els centres públics d'ensenyament des de demà dimarts i fins al dijous, així com manifestacions durant el matí del dimecres i la tarda del dijous, per concloure el divendres amb assemblees per fer balanç. Per la seva banda, el secretari general del Sindicat d'Estudiants, Toil Delgado, ha manifestat que han convocat aquestes noves protestes, les anteriors recordem que van ser la setmana del 16 al 18 d'octubre, perquè no volen acceptar ser la generació que ha perdut l'escola pública a mans del govern del PP. A més, ha destacat que si el proper dia 9 de febrer l'executiu espanyol no retira aquesta reforma educativa i no dimiteix el ministre Wert, ampliaran les mobilitzacions involucrant els estudiants de formació professional i també els universitaris.
Creix l'anomenada pobresa energètica a Espanya. Cada cop són més les famílies que no poden assumir el cost de mantenir l'habitatge a una temperatura confortable que se situa en els 18 graus durant els mesos d'hivern. La taxa no deixa d'augmentar aquesta pobresa energètica a causa de l'encariment de l'energia, la reducció dels ingressos i la retallada d'ajudes i subsidis.
Segons dades de l'Observatori de la Sostenibilitat a l'Estat espanyol, un 10% de les famílies viuen en el que es coneix com a pobresa energètica. La meitat de les famílies que tenen la Creu Roja no té recursos per escalfar l'habitatge. El perfil ha canviat. Ara no són només els que tenen risc d'exclusió social. Si fa uns anys els col·lectius més vulnerables, com les persones grans, eren els més afectats, les entitats que els atenen alerten que s'està convertint en un problema més global.
I el Tribunal Suprem donarà a conèixer aquesta setmana la sentència del cas Marta del Castillo. Comptarà com a mínim amb el vot particular d'algun dels magistrats de l'alt tribunal en no estar-hi d'acord amb la decisió final. Tres minuts i mig i serà un quart de nou. El Navy SEAL retirat Chris Kyle, conegut com el franctirador més letal de la història recent dels Estats Units, Chris Kyle, com dèiem, també responsable de més de 150 morts, va ser assassinat dissabte en un camp de tir a Texas, segons acabem de saber de fonts de les autoritats.
Kyle, de 38 anys, com dèiem, va ser assassinat a trets juntament amb un altre home identificat com a Chide Littlefield, de 35 anys. Els fets van passar, com dèiem, dissabte a la tarda en un camp de tir a Grand Rose, segons Departament de Seguretat Pública de Texas. La policia va tenir poc després a un jove de 25 anys com a sospitós de totes dues morts. Kyle va formar part de la unitat d'Elit SEAL de la Marina nord-americana i també va combatre a Iraq, on va matar almenys 150 insurgents.
La campanya electoral del Paraguai estanyeix de dol perquè el general retirat i candidat presidencial Lino Oviedo ha mort aquest cap de setmana en estavellar-se a l'helicòpter on viatjava.
Els equips de rescat van trobar ahir les restes de l'aeronau al nord del Paraguai, on Oviedo realitzava actes de la seva campanya per les eleccions presidencials del proper mes d'abril. Els cossos dels tres ocupants de la nau estaven carbonitzats. Oviedo va enderrocar, recordem, l'any 1989 el dictador Alfredo Stroessner i també va ser acusat d'altres intents de cops d'estat.
I el president de Síria, Bashar al-Assad, ha acusat el govern israelià d'ordenar un bombardeig dimecres passat contra un centre d'estudis científics que, segons Tel Aviv, amagava un magatzem d'armes biològiques.
Al-Assad ha advertit que les seves forces armades segueixen en disposició de repel·lir qualsevol agressió contra el país, una afirmació que l'oposició siriana no té tan clara. Just després de reunir-se amb Saeed Jalil, la secretària del Consell Suprem de Seguretat Nacional iranià i també principal negociador nuclear, al-Assad ha denunciat que l'actitud d'Israel revela el seu paper com a col·laborador dels poders hostils que pretenen desestabilitzar i debilitar Síria. Jalili, per la seva banda, ha reiterat el suport total de l'Iran al poble sirià en la lluita contra els sionistes. Mentrestant, recordem, més civils es van sumant a aquesta llarga llista de les 60.000 persones que, segons l'ONU, ja han perdut la vida a Síria.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça va empatar ahir a Mestalla contra el València gràcies a la providencial actuació de Valdés. Es van avançar els valencians i va empatar després Messi a la primera part. Els dos gols es van marcar en aquest primer període. L'entrenador del Barça, Jordi Roura, va lamentar no haver guanyat, però va donar per bo l'empat després que el València va tenir també oportunitats d'emportar-se la victòria. I d'altra banda, des del Madrid, el tècnic José Mourinho va utilitzar els arguments del cansament i el calendari apretat per justificar la derrota de l'equip blanc dissabte per 1-0 al camp del Granada. L'Atlètic de Madrid, que va superar el Betis per 1-0, se situa segon a 9 punts del Barça. Redueix, doncs, l'avantatge entre els dos primers de la classificació a primera divisió. Altres resultats que destaquem: Valladolid 2, Atlètic Club de Bilbao 2, Osasuna 1, Celta 0, Getafe 3, Deportivo 1, disputat dissabte, Espanyol 3, Llevant 2.
Continuem amb més resultats: Granada 1, Real Madrid 0, Màlaga 1, Saragossa 1, Sevilla 2, Rayo 1, València 1, com dèiem, Barcelona 1, Atlètic de Madrid 1, Betis 0 i Real Societat 3, Mallorca 0.
El Barça-Riga, el parlem ara de bàsquet, no es va deixar sorprendre a Manresa i va derrotar l'equip del Bages, el Nou Congost, per 76-88 i afronta amb més moral la Copa del Rei, que es disputarà aquest proper cap de setmana. I parlem ara de tennis, perquè l'equip espanyol de Copa Davis va perdre ahir l'eliminatòria de la primera ronda del grup mundial contra el Canadà, després de caure finalment per 3-1. Milos Raonic va aconseguir el punt definitiu pel Canadà en superar Guillermo García López en 3-7, 6-3, 6-4 i 6-2.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Us expliquem que el papa va invitar ahir els creients a invertir en la vida i la família en el marc de la celebració a Itàlia de la Jornada de la Vida. Benet XVI va qualificar aquesta actitud de resposta efectiva a la crisi actual. Durant l'Àngelus, el Sant Pare va saludar el Moviment per la Vida i li va desitjar èxit en la iniciativa anomenada Un de Nosaltres, perquè Europa sigui sempre un lloc on cada ésser humà estigui tutelat en la seva dignitat. El Sant Pare, després de saludar una representació de la Facultat de Medicina de la Universitat de Roma, va centrar-se en el seu discurs en la importància de donar testimoni a la veritat a través del veritable profeta, referint-se també a la paraula de Déu d'aquest diumenge. Es va referir a l'himne a la caritat de Sant Pau, invitant que aquest sigui el veritable distintiu de l'obrar cristià.
I també us expliquem que la Basílica de la Santa Maria de Mataró té des d'aquest dissabte un nou espai museístic per mostrar una peça arqueològica singular i única per les seves característiques tant a Catalunya com a l'estat espanyol. Es tracta de la lauda sepulcral paleocristiana, recentment restaurada després d'haver estat trobada a l'entorn de la mateixa església de l'any 1958. Es tracta d'una tapa de la tomba del segle V, d'una sola peça i amb una creu en relleu a la capçalera. El regidor de Cultura, Joaquim Fernández, i també director del Museu d'Arxiu de Santa Maria, Nicolau Guanyadens, presentaven divendres la peça arqueològica un cop restaurada i ubicada en el seu nou emplaçament, el baptisteri antic de la Basílica de Santa Maria.
Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico titula Más Democracia, referint-se a una nova alerta, una nova etiqueta del Twitter en aquesta línia. La Vanguardia: Rubalcaba reclama a Rajoy que se'n vagi del govern. El Punt Avui: Rubalcaba es conforma carregant contra Rajoy. Diari Ara: Espanya retalla en cooperació i gasta més en ambaixades. El País: El PSOE demana la dimissió de Rajoy en plena crisi política institucional. El Mundo: La Puerta i Bárcenas rebien entregues en metàl·lic al seu despatx del carrer Gènova. Revelacions, en aquest cas, del diari El Mundo. L'ABC titula, amb una frase a partir d'una entrevista a Javier Arenas, dirigent del PP, titula: El document de l'ABC prova la claredat dels comptes del PP. I La Razón, amb una imatge d'una lupa que reflecteix el titular, titula: El PP encarregarà un peritatge dels suposats papers de Bárcenas per provar la seva falsedat.
Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina, centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem d'aturades, en principi, habituals. En aquesta xarxa viària tenim aquest accident que s'ha produït a la comarcal 14-13 Antiga, però el tram de Molins de Rei talla carril anant cap a Rubí, aturades en aquest punt, comarcal 14-13 Antiga, molt a prop de Molins de Rei. Com dèiem, a banda d'aquest accident, a la resta de vies, retencions habituals, per exemple, a l'autopista del Garraf, un parell de quilòmetres, 2-3, entre Viladecans i Sant Boi. També el cinturó de litoral el tenim carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, baixant cap a la zona franca, però també de sortida entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu. Sembla causa d'un accident. Això a l'autovia 2, cinturó de litoral sortint de la ciutat comtal. A l'extrem nord, C58, per exemple, amb aturades a Sabadell i a Badia, baixant cap a Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi, Rosa Avis, perdó, bon dia.
Bon dia des de Transmet. No hi ha incidències a destacar en aquests moments al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Són dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Segon dilluns consecutiu, diem adeu al temporal del cap de setmana, però no arribarà la calma del tot. Avui persistirà el vent moderat als dos extrems del país i les nevades al vessant nord del Pirineu a la resta i lluirà el sol. Hem d'aprofitar aquest bon temps avui i demà perquè sembla que el dimecres arribarà una altra pertorbació amb més vent i fred.
Després de la pausa, ara parlarem de la jornada contra el càncer amb l'adjunta a la gerència de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Avui és el dia contra el càncer i amb aquest motiu l'Associació contra el Càncer de Catalunya fa una crida a la societat catalana per recaptar fons de cara a la recerca en aquesta malaltia. L'organització celebrarà aquest mateix dijous la seva nit solidària a favor de la recerca en el càncer. L'entitat, que és una de les que més inverteix a Catalunya, ha destinat 11 milions d'euros en recerca aquests últims 5 anys. Dijous es lliuraran ajuts a la investigació per valor de 90.000 euros a 5 projectes guanyadors de la convocatòria de beques de l'any passat. Parlem amb Maria Àngels Aire, adjunta a la gerència de l'Associació contra el Càncer de Catalunya. Senyora Maria Àngels Aire, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, sobre el dia d'avui de lluita contra el càncer, quin missatge podem donar, tenint en compte que de vegades la repetició ens pot fer rutina, però com està en aquests moments la lluita contra el càncer?
Bé, pues, realment el càncer és un problema d'una magnitud que ens afecta a tots i que es preveu que afectarà un de cada 3 homes i una de 4 dones al llarg de la vida. Per tant, és un problema molt present. El missatge és que actualment hi ha molts avenços i que malgrat que la incidència augmenta, hi ha un descens de la mortalitat. Per tant, és un missatge positiu.
Missatge positiu, missatge d'esperança, que també es farà present aquest dijous en la primera nit solidària. Ens pot explicar en què consisteix aquesta iniciativa?
Sí, bé, com molt bé diu, és la primera nit solidària que organitzem perquè intentem contribuir a la investigació d'una forma molt activa i és un bon motiu per recaptar fons, per seguir oferint tots els serveis que ofereix l'associació, tant a nivell d'atenció psicològica com de recursos socials, com d'ajuda a la recerca. També és un espai on ens podrem informar sobre la tasca que portem a terme. També és un bon motiu per poder arribar a conscienciar i a prevenir la malaltia en determinats sectors de la població. I es farà un acte de lliurament de les 5 beques d'investigació que otorga l'associació i que cada any donem. Intentem aconseguir que el suport de tota la societat civil, no?, per la lluita contra el càncer, perquè necessitem la implicació de tots els sectors i que tothom s'uneixi en aquesta lluita, no? Per tant, aquest dia comptarem amb la presència de persones rellevants de la política i de la societat perquè ells també ens ajudin en aquesta tasca tan important.
El conseller de Salut, Boi Ruiz, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i altres representants, en aquest cas de l'empresa, també la cantant d'òpera Ainhoa Arteta, està previst que hi sigui, i l'advocada Magda Oraní, que en aquest cas donant testimoni també en el que és la lluita contra la malaltia. Alguna cosa més sobre aquesta nit? És possible que persones a títol individual es puguin apuntar donant suport a la lluita contra el càncer?
I tant que sí. És possible i, a més, fem una crida des d'aquí a totes les persones que vulguin conèixer de prop la tasca que està fent l'associació i com pot participar d'una forma molt més directa, puguin apuntar-se en aquest sopar. De tota manera, avui es tanca la inscripció, per tant, durant el dia d'avui encara tenen temps.
És l'últim dia, avui.
Sí, sí, sí.
A on poden adreçar-se? Per telèfon, per correu
sí,
electrònic?
Sí, es poden adreçar a l'associació, al 93-220-99, o bé a barcelona@asc.es.
93-220-99 és el telèfon, i també hi ha aquesta referència d'adreça electrònica, la pots repetir?
barcelona@asc.es.
Moltíssimes gràcies, Maria Àngels Aire, adjunta a la gerència de l'Associació contra el Càncer a Catalunya. Felicitats per la tasca avui en el Dia Mundial de Lluita contra el Càncer. Que vagi bé dijous aquesta nit solidària a Barcelona, que es farà a l'Hotel Catalonia Plaza, a la plaça d'Espanya, per als qui vulguin anar i que també ho sàpiguen. Bon dia i fins una altra.
Bon dia i moltes gràcies per ajudar-nos a transmetre aquests missatges de salut.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat, quan d'aquí a 2 minuts seran 9:15. Avui compartim aquest temps de comentari de l'actualitat amb Eulàlia Reguant, experta en cooperació. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia, també germà marista. Lluís Serra, bon dia.
Bon dia.
Per cert, que dissabte els religiosos van viure la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, sí, i una festa important.
El cap de setmana globalment, algunes diòcesis d'una manera, unes altres d'altra. Aquí l'arxidiòcesi de Barcelona va haver al migdia, a les 12 del dissabte, una missa, una eucaristia a la catedral, doncs plena de gom a gom, i va estar molt bé. Una eucaristia molt tranquil·la, reposada, reflexiva,
Així com és la vida religiosa, no?
Sí, una mica així, en aquest sentit.
En altres diòcesis va ser ahir diumenge, com vostè deia. Doncs, dit això, comencem a comentar l'actualitat. En una primera roda d'intervencions els proposo que comentin una mica el que ha passat aquest cap de setmana i avui. Abans, però, em diuen que tenim a Ràdio Principat ja l'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol. Senyor Fiol, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos un dilluns entre nosaltres. Deia que vaja, ens poden explicar, suposo, una mica com veuen el que ha passat aquest cap de setmana, les explicacions dissabte de Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba en un gest sense precedents als últims anys en els socialistes, demanant la dimissió del seu adversari president del govern, i una mica tot el que és la possible credibilitat o no de Rajoy amb aquestes explicacions. Vostès què en pensen?
Bé, jo, amb el tema aquest de la roda de premsa, hi hauria moltes coses a comentar de tot, no? Però en primer lloc...
Perdoni, no va ser una roda de premsa, va ser un discurs davant la direcció.
Sí, teòricament hauria de ser una roda de premsa, no? Sí. I aleshores és la primera cosa
públic,
que caldria dir. Sí. És a dir, si no havia de emetre preguntes a periodistes, el que pot fer és escriure una nota, com va fer després de la reunió amb Artur Mas, que va escriure una nota a la tarda i s'ha acabat, Però, clar, si fa roda de premsa, s'ha de deixar preguntes, espai de preguntes, perquè, si no, a més, les tindrà avui a Alemanya, que no li agradaran gaire en un altre context molt diferent. Però penso que, en aquest sentit, potser hem d'aprendre encara de molts països d'Europa. Això passa en política, també passa en futbol. A Champions no permetrien que l'entrenador d'un equip no faci la roda de premsa. I aquí permeten, per exemple, el Caranca que surti contínuament en comptes de Mourinho.
I que el Mourinho no surti.
Això és un menyspreu al periodisme, un menyspreu al que significa l'opinió pública.
Els ciutadans,
no?
Que tenen dret a estar informats.
I, per tant, els periodistes no són només que prenen nota, per això ja estan al Parlament o al Congrés, prenen nota taquigràfica de tot, doncs molt bé, aquí no, aquí penso que s'ha de poder preguntar les coses. La segona qüestió, en el discurs, efectivament ho va centrar molt sobre ell mateix, Rajoy, però aquí hi havia moltes coses d'incoherència, no? És a dir, el tema de la presumpció d'innocència, que hauria de ser acceptat per tothom. Fa uns mesos, el novembre, això no es va veure així, quan va passar tot el tema dels papers del Mundo respecte aquí. És a dir, es va tirar a bala perquè darrere d'això hi havia el tema del sobiranisme. Per tant, seria un altre tema que s'hauria de veure, i el tema de penjar la declaració d'Hisenda, doncs és un tema menor, perquè el problema no és el que es declara, sinó el que no es declara. Per tant, penjar una cosa d'aquestes, doncs sembla una mesura, però en realitat no és res significatiu, no? Per altra banda, ens sorprèn, encara que tothom diu que Rubalcaba està molt dur amb la seva apreciació respecte a Rajoy, però en el fons ha demanat que dimiteixi el president, però que no hi hagi eleccions, perquè sap que sortiria mal parat, també. Començant per aquí mateix, el problema que hi va haver entre Griñán i Navarro ahir mateix, que el Griñán deia que el socialisme era tot conjunt, unitat i tal, i després Navarro diu, però no, nosaltres, doncs, el PSC està unit al PSOE d'una altra manera, que té la seva veu pròpia, per tant, aquí hi ha un altre aspecte
tant,
que no...
Per tant, és molt important, el que demanaria Rubalcaba és una transició a la italiana, amb un govern de gestió, suposo.
Bueno, podia dimitir i anar al vicepresident.
Un Monti a l'espanyola.
No? Sí. Això hauria d'organitzar el propi estament i, en principi, el govern, no? De tota manera, aquesta manera de guardar la roba és el que en d'altres països potser és d'un altre caràcter, i jo només recordaria la negació obstinada de l'Aznar en altres moments. O sigui, que sembla que sigui una mica una característica del PP a l'hora de no reconèixer i de voler fer veure les coses, de mesurar-les, però de mesurar-les per tirar cap a casa.
Eulàlia Reguant.
Jo estic molt d'acord amb el que deia el Lluís de la presumpció d'innocència, però, bueno, podem creure que ha d'existir la presumpció d'innocència, cadascú la utilitza com vol, quan li interessa i pel que li interessa, però jo crec que el més important per mi és el menyspreu a la ciutadania, que ja no és aquest cap de setmana, sinó ve de fa temps i ve d'enrere, quan no s'accepten preguntes, que no és menyspreu al periodisme, sinó és menyspreu a la ciutadania, perquè els periodistes dissabte actuaven de portaveus de la ciutadania, i menyspreu a la ciutadania per fer-los, o per pensar que són tontos i que es creuran que penjant la declaració de renta això ja n'hi ha prou, i que no saben els ciutadans que el diner negre no es declara i que, per tant, tant és que es pengi la declaració de renta. És que és molt absurd, això. Jo, per tant, em porta a pensar que el que ja vaig dir fa dies i el que seguiré dient és, no és que el sistema sigui corrupte o que existeixin corruptes en el sistema, sinó que la corrupció és el sistema. Perquè entre tots ens tapem, que és el que està demostrant el senyor Rubalcaba, demanant només la dimissió del president, sense anar més enllà. I sobretot, si s'està discutint el periodisme perquè es qüestiona ara que si el país ho ha inventat, etc., diria que el primer que comença a treure noms de polítics o ex o personatges que han estat en el món de la política de l'estat espanyol és el New York Times. No és el país ni és el mundo, és el New York Times. Per tant, si discutim la veracitat o discutim algunes de les coses que surten en el periodisme de l'estat espanyol, ens n'hauríem d'anar més enllà i ens n'hauríem d'anar a un diari com el New York Times, que jo diria que mai ha estat discutit per, i que no tindrà interessos polítics al darrere, perquè ja em diran què hi pinta en la política de l'estat espanyol.
Bé, dit això, doncs ara continuarem parlant d'aquest tema, però abans amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia a tots.
Resumim una mica en quina línia proposarem enfocar la tertúlia.
Doncs bé, sobre aquest tema, recordem que Rajoy i Merkel s'entrevisten avui a Berlín, precisament en plena crisi per aquest cas Bárcenas. A la roda de premsa posterior en aquesta trobada bilateral està previst aquest cop sí que es puguin fer preguntes. Recordem que Bárcenas va cobrar 600.000 euros de comissions per la trama Gürtel i que en va traspassar 144.000 al Partit Popular, segons publica el diari El País. D'aquests diners n'hauria traspassat també una part a la Caixa B del Partit Popular. Com ja dèiem, Rubalcaba demana de moment la dimissió de Rajoy pel cas Bárcenas, però evita la moció de censura i Rajoy, per la seva banda, nega haver rebut ni repartit tampoc diner negre i anuncia que publicarà, com dèiem, les seves dades fiscals a la web de la Moncloa.
Això ho deia, recordem-ho, dissabte. Parlem d'altres temes de l'actualitat breument. D'una banda, el trencament de Convergència i Unió i el PP a la Diputació de Barcelona.
Doncs sí, si es trenca el seu pacte amb el Partit Popular en aquesta Diputació, el president de la Diputació, Salvador Esteve, firmarà avui mateix el decret que materialitzarà la ruptura d'aquest pacte entre CiU i el Partit Popular de Catalunya.
Una cimera convocada per aquesta setmana per Foment del Treball, reunint empresaris d'arreu de l'Estat, està sent notícia per temes polítics.
Doncs sí, és que els empresaris temen que l'acte Anem per Feina s'interpreti en clau política amb una declaració contra el procés sobiranista. L'acte, encapçalat pel lema, com dèiem, Anem per Feina, es presenta com una cimera constructiva per impulsar la unitat empresarial.
I si tenim temps, parlem dels Premis Gaudí.
Doncs sí, Lo Impossible, que triomfen aquests premis per davant de Blancaneu, d'aquesta muda pel·lícula, que s'endú el premi, això sí, la millor pel·lícula. Lo Impossible triomfa amb 6 Premis Gaudí, encapçalada la llista de guardons en aquesta gran gala dels Premis del Cinema en Català.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon
dia. Fins ara, bon dia.
Una pausa i continuem amb la tertúlia que avui compartim amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, amb l'experta en cooperació, Eulàlia Reguant, i amb l'alcalde d'Organyà, a l'Alt Urgell, Antoni Fiol.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar y no callar. Cuando sigui gran, m'agradaria poder ser jo. Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
C1
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Reprenem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que estem compartint amb l'alcalde d'Organyà, el socialista Antoni Fiol, també el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i l'experta en cooperació, Eulàlia Reguant. Bé, una pregunta molt directa els faig. Vostès es creuen alguna cosa del que va dir Mariano Rajoy o no?
Penso que estem en el Vallès de Senyor González, eh? O sigui que...
Sí, sí, ara, exacte.
N'hi ha poquet.
Però per això el Vallès el vam reviure ahir amb Rubalcaba, no?, demanant la dimissió de Rajoy.
És aquelles coses que no s'han d'explicar tant, sinó que s'ha d'explicar qui s'ha d'explicar, eh? I la manera d'explicar-se és el que més fa que no hi hagi credibilitat, i això... En els moments que estem, de que cada instant un polític surt, i no, ja no parlo de partits, és igual, hauríem de veure quins són els que queden llavors afectats, que estarien fent la seva feina i que l'estarien fent bé, no?
Uh-huh. Jo darrere del tema aquest, efectivament, hi ha l'alternança partits, l'alternança de metodologies, vaya ser senyor González, vaya ser senyor Rajoy, etc. Això és una cosa, però el que és més interessant és que, potser més enllà d'aquest com d'ull, en el fons hi ha una estructura que no canvia, que és aquesta estructura d'alt funcionariat, aquesta estructura que està, no parlo de ciutadans, sinó estructura que està a Madrid, d'alt funcionariat, que està impedint un munt de canvis al país, a les persones, a les estructures i fins i tot als partits polítics, perquè realment quan una persona vol que una cosa no funcioni, només aquests alts funcionaris poden bloquejar perfectament qualsevol línia de partit, no? És a dir, per mi és aquest el que s'hauria de fer treure fora, què està passant aquí, perquè estan impedint el futur del país justament aquestes estructures de resistència als canvis, de voler tornar com el passat, de filtracions, de moltes coses, no? I els partits sembla que són els que juguen realment, però en el fons el que juga és l'estructura que s'hauria d'analitzar prou bé. Una cosa que sí que em preocupa és que en aquest moment, si per exemple es produís ara unes eleccions, aquest buit de poder polític provocat efectivament pels partits majoritaris que cap tindria una acceptació plena, vindrien un populisme i un altre tipus d'actuar, tipus Rosa Díaz i altres, que aleshores això realment és molt perillós, no? És una de les coses que més em preocupa en aquest moment.
Això que deies tu ara es veu amb les últimes enquestes que van sortir aquest cap de setmana després de que saltés a la llum tot el cas, on UPyD, ja que posaves l'exemple de Rosa Díaz, pujava o deien que podia pujar fins a 18 escons.
Mai ha fet res, eh?
No, estan allà, vull dir, allò, estic aquí, i com que estic aquí, tinc capacitat. Però jo, a part del que tu deies de l'alt funcionariat i la resistència als canvis, jo també atacaria, o diria que en part també és responsable de tot això, l'estructura dels partits, on en el fons també és una estructura molt immobilista, on es tracta d'anar escalant a dins del partit i la regeneració real no existeix. És a dir, mirem-nos actualment dels grans partits de l'estat espanyol, les direccions, quanta gent és arribada de fa poc. Tots porten no sé quants anys dins del partit, en escalant mica en mica. En el fons, per tant, es tracta d'una estructura de cadena de favors, i per tant, com que jo he arribat fins aquí gràcies a que tu m'has fet favors, jo ara t'endec a tu. Per tant, la regeneració política com a tal tampoc existeix, i en el fons els partits nous, aquests més populistes que venen a dir que aboguen per la regeneració política, com podria ser UPyD en el cas de l'estat espanyol o Ciutadans en el cas català, a l'hora de la veritat tampoc apliquen la regeneració política, perquè la senyora Rosa Díez porta no sé quants anys en política i el senyor Albert Rivera, per posar un exemple en el cas català, porta 3 legislatures seguides. Per tant, de regeneració política tampoc en són, però vull dir que calen i cal aire nou i cal realment que les estructures de partit siguin molt més flexibles i molt més obertes I crec que, a part de l'alt funcionariat, també les estructures aquestes que perpetuen les persones en el món de la política, que ja no són servei a la ciutadania, sinó que és una carrera per guanyar-se la vida, perverteix tot el sistema.
Sí, recordem que existeix una llei vigent de finançament dels partits polítics, on, per exemple, es prohibeixen les donacions anònimes i hi ha unes limitacions. Què passa, que no es compleix o que es pot reformar? Perquè aquests dies s'ha parlat, no?, d'un pacte contra la corrupció o d'una reforma del finançament dels partits.
Bueno, clar, les donacions anònimes es prohibeixen, però si es demostrés aquest cas, el cas Bárcenas, si és a la Caixa B, doncs tant és que siguin anònimes o no anònimes i que pugin més de 100.000 euros o no, que és el límit que estableix la llei de finançament del partit. Per tant, jo crec que s'ha d'anar més enllà, que la llei de finançament dels partits està bé en si mateixa, no està malament, però en el fons és com s'aplica i quines trampes existeixen per tal de saltar-se-la.
De tota manera, sembla mentida que estiguem tan lluny de que hi hagi una idea ideològica a darrere de tot, i ara l'única manera de refrendar que hi hagués un punt de vista bo ideològicament assentat seria per la capacitat de gestió i seria per la capacitat d'imaginar-se les maneres de resoldre solucions complicades de la crisi, no? I aquesta és la que queda de banda. Ja estem discutint unes qüestions sobre l'organització, sobre la manera de fer del partit, sobre la manera d'organitzar l'Estat, etcètera, etcètera, i en canvi, inclús aquí, inclús estem discutint el tema independentista com a cosa molt important i molt greu, quan diguem que la cosa greu és la situació de molta gent. I a part de tot, aquesta extrapolació fàcil de que a partir de les caixes B i etcètera de finançament dels partits s'organitzi gran cosa, hem de pensar que s'organitza potser la cúpula, però no és aquesta l'escala de mesura d'organització interna a la que vas baixant al carrer, en el militant de base o gairebé, o com podria ser jo, d'un petit ajuntament com a militant, no? Aquí no hi ha absolutament ni cadenes de favors ni res com que sigui d'una altra manera, sinó que l'organització que puguis haver aprofitat per fer que hi hagi unes millores en l'entorn que pots tu afectar. O sigui, aquesta capacitat de transformar el mitjà que t'envolta a partir d'una estructura de poder o d'exercici d'aquest poder. Tot això queda molt lluny d'haver de preocupar-se'n d'aquestes altres qüestions, que són paraules majors i que deixem de banda. Com està acceptant un mateix el seu exercici és aquella consciència de que fa les coses bé, de que s'hi posa amb una remuneració que pugui tenir o no, però que sigui transparent, que sigui merescuda i que un mateix s'hi senti còmodament, perquè com has escalat, com has arribat en el punt que estàs, aquesta és la qüestió que s'hauria de preguntar a cada polític d'aquests que estem dient.
Per mi el problema no és ara que vagi, per exemple, la gent a manifestar-se a les seus dels partits, no? Per exemple, el Popular. Jo penso que la transformació serà quan la gent que va manifestar-se és la del propi partit, els dels propis votants. Aquest seria el canvi. Perquè que hi vagin, per exemple, els socialistes a les seus del PP o a l'inrevés, això no soluciona res, perquè això és una lluita més de poder. Però en canvi, quan els propis votants diguessin no volem uns dirigents propis que hem votat que actuïn d'aquesta manera, aquí sí que es produiria un canvi, no? Això seria un canvi important. El que sí que veig que el tema de les donacions econòmiques, segurament molts empresaris han volgut l'anonimat perquè si es signifiquen a favor d'un partit o un altre, aleshores quan hi hagi alternança poden també rebre algunes castanyes, no? La qual cosa no justifica, però vol dir que no tenim encara un terreny democràtic suficientment consolidat. També un aspecte que voldria afegir és que què fan els jutges amb tot això? És a dir, no podien anar a actuar amb celeritat. Estem parlant d'un tema no menor. Estem parlant d'un tema importantíssim. Es podia actuar ràpidament sobre això? Es podia fer una investigació ràpida? Com va passar el senyor Kahn de França, el president del Fons Monetari Internacional, que allò va anar bastant de pressa. Aquí quan haurem d'esperar? Quants anys haurem d'esperar perquè aquest cas tingui alguna sentència judicial? Aquí, resulta que ara l'auditoria l'han fet en pocs dies, una cosa miraculosa, perquè es veu que en pocs dies s'han sabut tot el que ha passat en 12 anys o més.
Encara no l'han acabada.
Sí, però ja dèiem...
Han fet una primera auditoria, però en el fons una auditoria requereix una miqueta
més. Per això jo dic, però ja semblava que arribava a conclusions, perquè si no l'han fet, com poden donar conclusions? Encara que sigui avançades, no? I després, el que en aquest moment és bastant problemàtic és que les persones que governen estan prenent mesures molt difícils per la gent, i si no tenen credibilitat, aquestes mesures...
La dificultat encara és més gran.
Molt més gran, perquè la gent diu, mira, mentre aquests s'embutxaquen diners, a nosaltres ens seuen els pocs que ens arriben a la butxaca, no?
I has de representar el país, com ara fa Guia, a veure si la... Sí, la senyora Merkel...
Avui també... amb Angela Merkel, per exemple, exacte.
Sí, que sí.
La reina de l'austeritat, per dir-ho així.
El llast que estava explicant el Rubalcaba em sembla que és una de les coses que es nota a qualsevol dels elements i dels estaments que puguis tractar. O sigui, només tractar amb un administrat, des d'un punt en què estiguis relativament en fals, fa de molt mal pair. No sé si us heu trobat, però que quan no tens tota la raó, agafar una persona i haver-li de demostrar que el que li proposes és el que aniria bé pel teu poble, pel teu país, pel que sigui, té tot un ennuegament i que fa que treballis en falset, eh? O sigui, jo no sé què pensarà el Rajoy a l'hora de la reunió, però estic segur que no hi va íntegre.
Jo hi ha un tema que crec que està començant a sortir, però que surt poc encara, i que té a veure amb tot això, però d'una manera més tangencial, però que és la qüestió de la transparència, que abans, a més a més, el senyor Fiol ha posat la paraula aquí al mig, i crec que és molt important, la transparència, i tenint en compte que l'estat espanyol és un dels estats menys transparents a nivell europeu, i també, o sigui, és evident que a nivell mundial hi ha estats molt menys transparents, però que jo crec que ens hauria de preocupar molt que les lleis de transparència o que afecten o que tenen a veure amb la transparència de l'estat espanyol són molt febles i que no garanteixen l'accés a la informació real per part de la ciutadania. Per tant, això és el que ens hauria de preocupar. Perquè això sí que no té a veure amb ideologies, i en el fons jo crec que qualsevol ciutadà hauria d'estar disposat i defensar que hi hagi unes lleis de transparència que realment garanteixin les coses. I quan ens plantegem i mirem rànquings a nivell internacional, ens adonem que l'estat espanyol està molt per baix i que hauria de tenir lleis de transparència molt més clares i, per tant, potser facilitaria i a la ciutadania li facilitaria un control molt més gran de l'acció política que fan els nostres governants.
I, per això tant... és el que deia el Lluís, de que la com accepten els propis votants l'acció dels seus...
Sí, sí,
dels seus...
però això serà el que passa... Les lleis de transparència i d'accés a la informació segueixen sent molt limitades. Si ens mirem rànquings, ens mirem opcions a nivell de lleis, després s'ha de veure com s'apliquen aquestes lleis a molts estats a nivell internacional, però hi ha estats africans que tenen lleis de transparència molt més desenvolupades que aquí l'estat espanyol. Després, molt probablement, tampoc les apliquen i no serveix de massa. Però a nivell legislatiu estan molt més avançats que l'estat espanyol. Si ja no avancem en aquest sentit, estem demostrant que l'opinió pública i que la ciutadania, en els governants, que porten anys, en el fons, establerts en el poder, els importa poc que la gent tingui accés a la informació.
Aquí hi ha un tema respecte a les lleis, que quan es produeix un problema, de seguida es diu, hem de fer una llei. Jo moltes vegades dic, primer a veure, abans de canviar la llei, què és el que diu la llei, potser aplicant-la ja no caldria ni fer-ne una nova. Perquè el problema és que aquí fer lleis se'n fan, no? Però després s'apliquen les lleis?
No, però jo per això et diria que, per exemple, la llei de finançament dels partits ja està bé, el problema és que no s'aplica o que troben. La llei de finançament dels partits, però, en el fons, ja és prou avançada.
Però quan hi ha un problema, la gent diu, no hauríem de fer una llei. No, a veure, primer què diu la llei, que potser no l'estem aplicant, eh? Això seria un tema.
O un pacte, diuen, també.
I després hi ha un altre punt que jo penso que quan has preguntat, Ignasi, sobre el tema de Rajoy amb la Merkel i tal...
Sí, què passarà avui en aquesta cimera?
No, però és que hi ha un problema. Ara, per no fer història, parlo dels dos últims president, no? El Zapatero i el Rajoy. No saben sortir a l'estranger. Quina preparació lingüística tenen? És a dir...
L'anglès no el parla, almenys...
Ni anglès ni res, vull dir, pràcticament, no? Vull dir, clar, castellà, però, vull dir, clar, és molt difícil això, perquè els veus a les fotos i no saben amb qui parlar. No saben. Si fos una cumbre llatinoamericana, una cimera llatinoamericana, sí, perquè allà parlen castellà. Però aquí a Europa, el castellà sí, sí. Es parla a Espanya, eh? I la resta no. Aleshores, què poden fer a Europa? no saben què dir, no saben què dir si no tenen un intèrpret al costat. Clar, això genera inseguretat, i sembla que no, quan tu vas inseguretat en un ambient que no et manegues bé, et trobes amb dificultats, perquè no és un ambient fàcil aquest, és un ambient on hi pot haver tensions, aleshores has de tenir una seguretat en tu mateix. No? Jo penso que aquest tema també és un dels aspectes que incideix en una certa dificultat d'entendre el món, perquè, per exemple, seria interessant veure Zapatero i Rajoy abans de ser present, a quins països van visitar, abans, és a dir, quins contactes internacionals s'han tingut, en quines coses, en quines cimeres s'han anat abans, de tot això, o reunions d'experts en política. És a dir, és un tema que s'hauria de veure, que és molt pobre.
Sí, jo crec que tu estàs apuntant a alguna cosa que jo crec que s'ha de discutir, que és la professionalització o tecnificació excessiva de la política. I jo crec que això també és perillós.
Això no és tecnificació, això és molts ciutadans que surten de, per exemple...
Sí, però no ens enganyem. Llavors posem-nos a ser clars, és a dir, el nivell lingüístic d'idiomes estrangers de l'estat espanyol és dels més pobres de la Unió Europea.
Exacte.
Però llavors entraríem a parlar...
Però no és només dels polítics, exacte.
No és només dels polítics, és a nivell general. Ens hauríem de posar a parlar dels doblatges, etcètera, etcètera. Per què a molts països, com podríem dir l'estat veí, o sigui, Portugal, perquè el nivell d'anglès, per exemple, és molt millor? Doncs perquè les sèries de la televisió, a la televisió pública portuguesa, estan subtitulades i són en versió original. I aquí, la mandra que faria... Només de pensar, doncs ja no ho fem. Però hi ha una sèrie de qüestions, per tant, no només és dels polítics, sinó és una qüestió general que va molt més enllà.
Bé, avui amb Eulàlia Reguant, experta en cooperació, amb el professor de la Facultat de Teologia, Lluís Serra, i amb l'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol, compartim una tertúlia gairebé totalment centrada en la qüestió, malauradament, de plena actualitat de la corrupció. Esperem, això sí, que el que puguin parlar avui Rajoy i Merkel, Espanya i Alemanya, en aquesta cimera, ens pugui afectar positivament. No sé si ens pot quedar alguna esperança en les mesures que reactivin l'economia, més enllà de l'austeritat.
Però també el govern hauria de fer cas de les intencions o declaracions que s'estan fent a Europa, quan, per exemple, diuen que el dèficit s'ha de repartir en tots els governs autonòmics i locals. És a dir, no només que
no beneficin
la gestió del govern, perquè aquí hi ha un tema que jo considero molt perillós. Per justificar l'acció de govern es pot fer patir moltes persones més enllà dels que se'l farà patir. I això és un tema que no pot ser que jo doni una bona gestió de govern econòmicament parlant, però a costa dels altres.
I que ja és hora de fer cas també d'algunes veus que diuen que no tot ha de ser amb aquest restrenyiment de tot arreu com a per reactivar. O sigui, ara no s'ha de fer un pla Zapatero, evidentment, però sí que s'han de fer d'altres mesures que no siguin només escanyar funcionaris... baixar sous i treure pagues dobles, sinó que també hi ha d'haver algun punt en què hi hagi una facilitat per poder fer estendre la gestió econòmica de tots els ciutadans perquè la roda tingui alguna desencallada perquè comenci a funcionar, no? I això ho diuen des de les màximes autoritats econòmiques d'Europa i que potser no tenen l'acció d'haver de governar el seu país, que saben el què, però bueno, només està buscant que el dèficit sigui el que hagi de ser, o les grans qüestions macroeconòmiques a base d'unes petites mesures que consisteixen en escanyar l'individu, no? I aquí és on s'hauria de posar aquesta imaginació perquè comencés a funcionar més bé el teu-meu i anar endavant.
Jo és que crec que fa 3 anys que sistemàticament el president del govern espanyol, sigui Zapatero o sigui Rajoy, escolta de manera cega i amb ulls clucs a la senyora Merkel. Em pregunto 3 anys més tard en quina situació estem. Jo crec que va sent hora de que escolti algú altre i que s'escolti a altres veus i no les de la senyora Merkel, perquè crec que s'està veient i crec que anirà a més que les polítiques d'austeritat l'únic que estan fent és ofegar la ciutadania, però no estan beneficiant en res a la ciutadania. Per tant, el que interessa és que les polítiques a aplicar ajudin, facilitin i alleugin la vida a la societat i no al contrari. Per tant, jo crec que de la reunió d'aquests dies, més enllà de posar en situació incòmoda el senyor Rajoy perquè avui sí que haurà de contestar preguntes, no té cap més mena d'interès.
Bé, senyors, ens queden 2 minuts. Només queda recordar que en l'àmbit polític de casa nostra i amb la qüestió del procés sobiranista, segurament en el rerefons, avui es trenca un dels pactes de referència que hi havia a Catalunya entre CiU i el PP, el pacte a la Diputació de Barcelona. És un trencament que podem qualificar de sonat políticament, perquè tenia representants dirigents del PP en càrrecs importants a la Diputació que ara els perden.
Bueno, jo crec que té a veure amb el canvi de rumb de Convergència, que en el fons també demostra com Convergència i Unió en poc temps s'ha canviat una mica la camisa, perquè si fa 2 anys feia un pacte a la Diputació, tan ràpid no canvies de perspectiva, jo crec, i crec que és més una qüestió d'interessos, però em sembla bé que ho faci, perquè com a mínim sigui una mica coherent amb el que està defensant arreu.
Però hi ha hagut el canvi substancial de les passades eleccions, per tant hi ha hagut un altre, el suport, per exemple, a Esquerra Republicana, clar,
ha canviat
la majoria, ha canviat l'escenari, per tant, una certa part del guió també ha de canviar, perquè
ara,
com el tenir.
Els ciutadans poden arribar a entendre, no?, que en unes administracions hi hagi un escenari, un de pactes, i en altres un altre,
sí,
o creuen que no.
Quan el full de ruta de Convergència i Unió és absolutament contrari al full de ruta del Partit Popular, és evident que a qualsevol administració s'ha trencat el pacte.
No és qualsevol administració, la Diputació de Barcelona, que
és important,
sí. Un dels organismes, de les institucions de més transcendència pel nostre país, i a més d'on venen els ingressos, la capacitat de gestió econòmica que té les diputacions ve pràcticament de l'Estat, o sigui que no és una cosa que sigui banal ni que sigui petita, sinó que té una dimensió extraordinària i que ja veurem quin és el tarannà que això li suposa.
Per exemple, vostè, Organyà, governa amb algun pacte, senyor Fiol?
No, hi ha tot el consens que es pugui i el PP no hi té. Però precisament hi ha bona relació amb els representants d'aquest partit. No hi ha cap problema i jo penso que la tensió entre partits potser s'hauria de deixar de banda en el nivell que està. O sigui, a tots els nivells de l'administració, i que hi hauria d'haver un reconeixement de que hi ha uns resultats electorals i que a partir d'aquí s'ha de tenir una confiança en que els representants que correspongui facin la feina que toca, no?
Moltes gràcies, senyor Antoni Fiol, des de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat, i gràcies també a Lluís Serra i a Eulàlia Reguant, des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Estela Barcelona. Bon dia a tots tres.
Bon dia
a tothom.
Bon dia.
Són les 9 ara els titulars que ens porta la Sara Cruz. Després connectarem amb el nostre col·laborador David Bueno, que ens farà una crònica sobre els Premis Gaudí, que van tenir lloc ahir a la nit a Barcelona. També el comentari de Josep Miró i Ardèvol. Parlarem amb Josep Font de Nova Humanitas, tindrem l'espai Món sense fronteres amb Àngel Miret i La vida en solfa. Tot això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El president espanyol Mariano Rajoy viatja avui a Berlín en el marc d'una cimera bilateral hispano-alemanya prèvia a la reunió del Consell Europeu del proper dijous. En plena crisi pel cas Bárcenas, el president espanyol haurà de donar explicacions, molt probablement a la cancellera Angela Merkel i també als periodistes, perquè la roda de premsa posterior a la trobada està previst que s'hi puguin fer preguntes. I avui entra en vigor la segona fase del Pla PIBE, l'ajuda per comprar un cotxe nou menys contaminant i que consumeixi menys a canvi de retirar-ne de la circulació un de com a mínim 10 anys d'antiguitat. En aquesta fase s'exclouen els cotxes usats i cal dir que les ajudes es mantenen en 2.000 euros a la gent normal i a 3.000 a les famílies nombroses que comprin un vehicle de més de 5 places. De l'exterior us expliquem que l'expresident de Cuba, Fidel Castro, ha reaparegut en públic ahir en concret per anar a votar les eleccions legislatives cubanes que serveixen per referendar els 612 integrants de l'Assemblea Nacional. S'esperava que Castro votés des de casa, com ho ha fet els últims 6 anys, però el líder de la revolució cubana va sorprendre a tothom amb una aparició al col·legi electoral. Als 86 anys, Castro es va apartar de la primera línia política per problemes de salut. I en esports, el Barça va empatar ahir a un gol a Mestalla contra el València, però ja és a 16 punts del Real Madrid, que recordem dissabte va perdre per 1-0 contra el Granada. Fins aquí les notícies, nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
Gràcies, Sara. I després de l'actualitat general parlem dels Premis Gaudí, perquè el drama Lo Impossible de Juan Antonio Bayona s'ha emportat aquest diumenge la 5a edició dels Premis Gaudí en aconseguir 6 estatuetes. Entre elles, el millor director i millor pel·lícula europea, Blancaneu, de Pablo Berger, ha aconseguit el premi a la millor pel·lícula. Ens informa d'aquests Premis Gaudí el nostre col·laborador David Bueno. David, bon dia. David Bueno, bon dia. Sí, endavant, bon dia, perdona.
Doncs que moltes sorpreses ahir a la nit en aquesta 5a edició dels Premis Gaudí que van tenir lloc al Barcelona Teatre Musical sota la presentació de l'humorista Andreu Buenafuente. La gran novetat de la nit, les grans sorpreses van anar encarcelades per la pel·lícula L'Impossible de Juan Antonio Bayona, que com deia se van endur 6 estatuetes, la de millor director per Juan Antonio Bayona, que no s'ho esperaven en absolut, perquè doncs, realment doncs, quan alguna pel·lícula guanya alguna de les estatuetes menors, doncs no s'espera que la de gran importància com és la de millor director doncs també se l'emporti. Doncs en aquest cas L'Impossible se les van dur a totes, 6 estatuetes, i va quedar per davant de les grans favorites de la nit, com era Blancaneu de Pablo Berger, que tan sols se'n va dur 4 de les 12 nominacions. Per tant, doncs va haver moltes sorpreses en aquest sentit. Això sí, la Blancaneu se'n va dur a la millor pel·lícula. Recordem que aquesta és una pel·lícula doncs, muda i per tant doncs, era també doncs, una de les principals novetats d'aquest any i per tant una de les principals favorites, però tot i així, com deia, només 4 de les 12 nominacions se'n va dur Blancaneu. També doncs, per darrere van quedar El Bosc, que només se'n va dur una nominació, només se'n va dur una estatueta, un Gaudí, va ser en aquest cas com a millor protagonista femenina, que se la va endur Maria Molins, i també recordem que Àlex Moner se'n va endur el Gaudí, el millor protagonista masculí per als nens salvatges. D'altra banda, també L'Impossible va ser considerada la millor pel·lícula europea. Recordem que aquesta pel·lícula no va poder estar nominada com a millor pel·lícula catalana, doncs perquè recordem també doncs, que les normatives per estar nominat en diferents categories d'aquests Premis Gaudí són bastant estrictes. En aquest cas, L'Impossible només podia estar com a millor pel·lícula europea i no pas catalana. D'altra banda, dir que Fènix 11-23 no s'ha dut cap estatueta, notava a 7 i era la pel·lícula doncs, que comptava amb la direcció de Joel Joan, el president de l'Acadèmia de Cinema Català, qui per cert doncs aquest era el darrer any que ocupava aquest mandat, després d'estar 5 anys ocupant aquest càrrec, doncs ara es retira per donar pas doncs, a un nou president. D'altra banda, doncs, dir també que la nit va estar marcada per moments molt emotius, com per exemple quan Montserrat Carulla, aquesta actriu veterana de casa nostra, va passar a recollir el Gaudí d'Honor, i això sí, ho ha fet doncs, llançant moltes insignes a favor de la independència i també de la cultura de casa nostra. El seu discurs va estar força aplaudit i doncs, recordava que no volia anar en contra de ningú, sinó a favor de la cultura de casa nostra. Doncs tota una vida dedicada al cinema que va estar reconeguda en aquests Premis Gaudí.
Moltes gràcies, David Bueno, per aquesta crònica i fins una altra. Bon dia.
Bon dia, adéu-siau.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 6 minuts, el comentari avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia. Endavant.
Bon dia. Dijous de la setmana passada es va fer pública la sentència sobre el cas del doctor Morín, d'ell i pràcticament una desena de persones, totes elles inculpades de numerosos avortaments il·legals, falsificació de documents i associació per delinquir. Malgrat que la fiscal demanava de l'ordre 500 anys per tots ells, 500 anys de presó, el tribunal els va absoldre a tots i ha donat lloc a un escàndol notabilíssim. No n'hi ha per menys. Ens trobem davant d'una sentència sobre l'avortament carregada d'ideologia, com ho manifesta que els jutges afirmessin en el text de la mateixa que el doctor Santiago Arambio, president de l'Associació de Clíniques Abortives, que no tenia conocimiento directo de ninguno de los hechos enjuiciados, ha servido para ilustrar al tribunal sobre algunas cuestiones que han de resultar fundamentales para la valoración del resto de la prueba practicada. El doctor Arambio es convertía así en el pèrit entre cometes, de referència del tribunal, malgrat que és notori que es guanya la vida fent avortaments i defensant els interessos corporatius de les empreses mercantils que tenen com a única finalitat econòmica el realitzar-los. Un ideòleg d'aquesta inhumana activitat que considera, com ho ha dit públicament i reiteradament, que un avortament, per ser legal, només cal la voluntat de la dona i que es faci en clíniques homologades. Ell, i les seves tesis en el Transforns, és el que esdevenen fonamentals pel tribunal per valorar les proves practicades. La parcialitat, la ideologia, és notòria, absoluta, amasegadora. I segurament com conseqüència d'aquest esbiaix ideològic, el tribunal no considera probatoris de cap mena d'il·legalitat el fet de que diverses dones declaressin en el judici que no havien estat objecte de cap entrevista mèdica, ni havien fet el test que l'expedient apareix realitzat per elles. Elements, tots ells necessaris per establir la malaltia psíquica, i que són els que en la legislació espanyola justifiquen l'avortament. Si ometre aquestes condicions mèdiques prèvies d'una forma sistemàtica i deliberada no és practicar avortaments il·legals, aleshores és impossible, sota aquesta interpretació, que mai hi hagi cap mena d'avortament que ho sigui. Tampoc otorga la sentència cap conseqüència penal a les nombroses falsetats documentals que la pròpia sentència recull. Fets com la falsedat comprovada de la signatura de metges que fan l'avortament, o bé el que no figuri cap responsable del mateix, ni tan sols l'anestesista. En altres casos, l'omissió de documentació mèdica preceptiva en els diversos expedients no té cap significació pel tribunal. En definitiva, com deia, una sentència molt ideològica, escandalosa, que sembla més un al·legat de defensa que el resultat d'un judici. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
Els científics han d'utilitzar realment la seva recerca i les seves capacitats tècniques per al servei de la humanitat i saber subordinar-les als principis i als valors morals que respecten i realitzen en plenitud la dignitat de l'home. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
14a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 13, 14 i 15 de març, Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar, amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, acompanyada de la Polifònica de Puig-reig. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades al Cort Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Un minut i mig i serà un quart de 10. Ràdio Estel regala 5 entrades dobles per a l'espectacle La Loba, amb Núria Espert. Els interessats, el que heu de fer és la vostra reserva entrant a la web www.radioestel.cat. El sorteig el farem aquest proper dijous en directe dins aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel, i sereu avisats via e-mail als guanyadors. Si voleu una d'aquestes 5 entrades dobles de l'espectacle La Loba, amb Núria Espert, que és diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori de Cornellà de Llobregat, entreu en el web radioestel.cat i poseu-nos les vostres dades. Arribem a l'estona de l'Espai Món Sense Fronteres, que fem amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, també professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia, un dilluns més.
Bon dia, bona hora.
Bé, amb tantes notícies sobre corrupció i sobre desconfiança dels ciutadans amb els polítics, avui en la temàtica social, no sé si contribuirem a recuperar aquesta confiança, però sí a donar expectatives esperançadores, també sense amagar la realitat, no? Com sempre a vostè li agrada fer. D'una banda, sense amagar la realitat, però també donant esperança.
I d'altra banda, tampoc ens hem de submergir. És a dir, fixeu-vos que per llegir un no pot llegir a 5 metres, tampoc no pot llegir a un pam, i per tant també la realitat aquesta que a vegades ens preocupa a tots, ens indigna, l'hem de mirar amb una mica de distància. No ens podem ni obviar aquesta realitat, però tampoc ens hi podem submergir i obsessionar-nos amb tot això que està passant. Per tant, a part de les notícies en positiu, també la meva recomanació, per qui li sembli oportú, és agafar una mica de distància sense perdre diguem-ne, el contacte amb la realitat. Mira, el primer que volia comentar avui és que justament en aquesta línia de que no tot va malament, doncs la Federació Espanyola d'Empreses d'Inserció Social, a proposta de la catalana, ha premiat a l'Ajuntament de Barcelona amb un premi, diguem-ne, per la seva sensibilitat i la feina que s'està fent en favor de la inserció social. La inserció social són aquelles activitats, diguem-ne, ocupacionals cap a col·lectius amb especial dificultat. Aquí tant podem parlar dels que a un li semblin més clàssics, com les persones amb alguna discapacitat, tant física com psíquica, però també podem parlar de gent jove, podem parlar dels majors de 45-50 anys, podem parlar de les dones maltractades, etc. Bé, doncs l'Ajuntament de Barcelona ha estat premiat, es va donar els premis aquest dijous passat, jo vaig tenir la satisfacció d'anar-la a recollir en nom de l'Ajuntament de Barcelona, i bé, doncs vam tenir allà l'alcalde d'Irun, l'endecari, en fi, etcètera.
Doncs moltes felicitats a l'Ajuntament de Barcelona i a vostè per la part que li toca.
La veritat és que estem satisfets, això ens anima a seguir, diguem-ne, a no dormir-nos-en i, per tant, diguem-ne, a seguir treballant en favor d'aquestes persones. Avui ja el mercat està molt malament, el mercat de treball, doncs esclar, per aquestes persones grans o molt joves, o dones, etc., doncs la situació encara és pitjor i, per tant, aquestes empreses el que fan és un esforç addicional perquè, si bé és veritat, insisteixo que el mercat de treball està molt malament, però en aquests col·lectius, en alguns casos, és pràcticament impossible accedir a un lloc de treball si no és a través d'algun d'aquests mecanismes.
Doncs molt bé, premi doncs, per a l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports, i bé, esperem que aquests premis també continuïn mantenint la línia i, com deia vostè, doncs, animant els gestors a continuar treballant en la mateixa línia.
Mira, vinculat amb això també, que té molt a veure justament la taula d'entitats del tercer sector i la Confederació Empresarial d'Economia Social de Catalunya han denunciat els concursos, perquè diuen que els concursos que fan les administracions públiques, perquè diuen que cada vegada més es valora més la part econòmica més que la tècnica. Bé, pels que no ho sàpiguen els nostres oients, aquests concursos és la gestió que dona un ajuntament, la Generalitat o l'Estat, una gestió d'un tema qualsevol el dona a una entitat que s'hi presenti. S'hi poden presentar tant entitats sense ànim de lucre com empreses mercantils. Aleshores, la taula del tercer sector el que fa és agrupar justament aquestes que són sense afany de lucre. I el que denuncia és que les administracions donen massa... Normalment els concursos tenen dos potes, la valoració tècnica i la valoració econòmica, i diuen i denuncien que ha de ser, diguem-ne, molt més important la valoració tècnica que l'econòmica. Home, després la consellera va rebutjar aquestes acusacions, la nova consellera de Benestar Social, i he de dir que hauríem d'estar en un equilibri, és a dir, perquè la taula acaba demanant que els criteris tècnics siguin el 90% del total de valoració i els econòmics només el 10%. I ara diuen que passa just a l'inrevés. Jo crec que hem de buscar una mica d'equilibri. En una època en la qual cada euro s'ha de mirar com es gasta i de quina manera es gasta, home, que la valoració tècnica sigui el 90%, jo crec que és una exageració. Per tant, la senyora Guiteras fa bé en fer aquesta queixa i aquesta crida, però nosaltres, diguem-ne, a l'àrea intentem estar entre el 40% i el 50%, o sigui, pràcticament meitat i meitat. Certament, amb el que sí té raó la senyora Guiteras i la taula i la Confederació, és que aquest, el sector, diguem-ne, de les persones grans, o sigui, per tant, allò que surt a concurs, les persones grans i tal, cada vegada més hi entren empreses mercantils que veuen en aquí una línia de negoci. I, per tant, que estan disposades a fer molt bones ofertes econòmiques perquè poden aguantar inclús pèrdues durant uns anys. De manera que durant aquests anys de pèrdues poden arribar a expulsar pràcticament tots els competidors per inanició, diguem-ne. Bé, per tant, diguem-ne que té a veure amb allò. Nosaltres des de l'Ajuntament i crec que moltes administracions públiques també estem intentant buscar un equilibri just entre la sensibilitat que poden aportar algunes entitats amb molta experiència en aquests àmbits, diguem-ne, socials, però alhora amb uns preus també que s'han d'anar ajustant, perquè en definitiva tots ens estem ajustant a les nostres economies, o en fi, la majoria. Uh-huh. Hi ha uns quants, Ignasi, que no s'ajusten
que no s'ajusten.
No s'ajusten mai.
Però, efectivament, però, si el sacrifici l'hem de fer tots, doncs el fem tots. Exacte. Això està clar. Bé, més temes de l'actualitat que avui ens porta...
Sí, una altra entitat magnífica, i jo crec que val la pena que en parlem, que és una miqueta... va ser la primera, mira, que va visitar... La primera entitat que va visitar l'alcalde Trias quan va prendre possessió, que és la Fundació Arrels. La Fundació Arrels és una entitat que s'ocupa de les persones que es diuen sense sostre o sense llar. Això ara hi ha un debat terminològic.
Sí, sí. Sí.
En fi, que jo crec que tampoc no té més interès com quasi tots els debats terminològics, però en qualsevol cas el que s'ocupa és d'aquestes persones que es troben, diguem-ne, al carrer, no?, d'alguna manera. Recordem que a Barcelona... les administracions públiques, a través de l'Ajuntament i de la Generalitat, concertats o directament, acullen unes 1.200 persones cada dia. Per tant, dirien que no tenen llar, o una llar relativa, però que, en canvi, tenen sostre. Són unes 1.200, que no és l'Ajuntament que els acull, són tots vostès, tots els ciutadans de Barcelona que ens escolten, ciutadans i ciutadanes, amb els seus impostos, sàpiguen que una part... Pues van a que aquestes 1.200 persones tinguin cada dia pues, uns àpats, tinguin unes cambres, un llit, etc. No? I malgrat això n'hi ha encara unes 800 que dormen al carrer, segons l'últim recompte. També depèn de l'època de l'any, si fa més fred, més calor, etc. Aleshores, la Fundació Arrels fa una feinada amb això, té 19 pisos tutelats, 33 places estables d'allotjament a la llar Pere Bernès, i d'aquestes 33, insisteixo que 25 estan concertades amb l'Ajuntament. L'actual director, el portaveu, vaja, és en Ramon Noró, amb el qual, diguem-ne, tenim una molt bona amistat, i, vaja, hem de fer una crida que en aquestes èpoques de penúria, això no obstant, tots puguem ajudar aquestes entitats que són indefugibles des del punt de vista de la seva honestetat. És a dir, avui aquesta ètica que reclamem als polítics, doncs aquesta podem donar garanties de que és una entitat absolutament solvent, no? Uh-huh. Ens explica, diguem-ne, Noró, una mica quina és la situació d'aquestes persones i la gran sorpresa que és que alguna vegada n'hem parlat aquí també, de que quan parlàvem de l'operació Fred, per exemple, sí, encara hi ha molta gent que segueix optant per quedar-se al carrer, malgrat tenir aquesta opció d'un llit calent, un esmorzar, un dinar, un acompanyament psicosocial. Home, doncs ell ens fa algunes reflexions en el sentit que les persones d'edat avançada tenen por d'estar massa controlats, o sigui, aquesta cosa que fan moltes persones grans, no totes, d'ordenar-se molt la seva vida d'una forma molt sistemàtica, i els joves encara creuen que se'n poden sortir. Per tant, escolteu, una entitat fantàstica, Fundació Arrel, si algú vol col·laborar, igual que n'hem parlat altres dies de Càritas, sí, Creu Roja, Sant Joan de Déu, una entitat també de tota solvència.
Se la troba fàcilment a internet.
Molt fàcil, només que en qualsevol buscador poseu Fundació Arrels i trobareu tota mena d'informació, si no, en fi, és molt, molt, molt senzill trobar-la.
Sabem de la seva solvència també a través d'algunes persones vinculades que col·laboren amb nosaltres, com és el cas de Francina Alzina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, que des de fa molts anys fa de voluntari Arrels, i com ella podríem citar molts altres noms discrets.
Sí, jo ara exactament no sé quants voluntaris té, però en tenen uns quants centenars, no estem parlant... Vull dir, és una entitat d'un cert gruix,
Doncs molt bé, en aquest cas ens mirem aquesta actualitat social amb optimisme gràcies al testimoni d'Arrels. Parlem de la Comunitat de Madrid i de la seva solvència. Expliqui'ns-ho, senyor Miret.
Mira, això és una cosa doncs, que, en fi, que ens ha de fer pensar en el nostre model econòmic novament, no? Una paradoxa, que és una de les comunitats que més dures estan amb les seves retallades, amb una protesta continuada de part dels sectors...
Sí, ho hem vist, el sector sanitari sobretot,
sí, però també els sectors docents i, en definitiva, també tot l'àmbit social. En canvi, és veritat que des del punt de vista econòmic, macroeconòmic, resulta que és una de les comunitats que té millors resultats i, per tant, que s'ha guanyat la confiança de les entitats financeres al punt de que la comunitat és de les poques comunitats importants que no ha tingut que acudir al fons aquest de rescat, diguem-ne que Catalunya, malauradament, ha d'estar aquest any a dir que demanaria molts més diners al govern central, aquest fons de rescat del govern central.
Sí, efectivament, més de 9.000 milions. Sí.
I que ens treu, diguem-ne, d'alguna forma també un cert marge d'autonomia i, a part, ens situa en una certa contradicció en tant en quant, diguem-ne, hi ha un moviment que demana i exigeix, diguem-ne, un major grau d'autonomia, en alguns casos, diguem-ne, la independència de Catalunya en relació a l'Estat, però en canvi s'ha d'anar en aquest fons de rescat. Bé, doncs la Comunitat de Madrid dura, una comunitat dura del Partit Popular, històricament molt dura, paradoxalment és de les que té un dèficit mitjà més baix. Estem, aquest any, el 2008, va ser el 1%, i en aquest moment doncs, estem a l'1,5. En fi, és uns molt bons resultats. El deute en relació al PIB se situa en un 9,5, molt per sota de la mitjana de la resta de comunitats, que estan sobre el 16%. No, a veure, aquí més enllà de les dades, el que és important és veure que hi ha alguna cosa que grinyola. Mm-hmm. Hi ha alguna cosa que grinyola. És a dir, una de les comunitats que més retallades està fent, amb més duresa, amb una convicció ideològica més dura, en el sentit que aquestes retallades són necessàries, que més privatitza, i que més se surt d'aquest entorn d'un estat de benestar, paradoxalment les agències, per exemple Standard & Poor's, ha dit que si pogués apujaria dos esglaons a la nota de la comunitat. Les notes són allò dels AAA,
sí,
potser us sona bé.
Aquelles famoses AA positiva,
sí,
o A negativa, o B, tot això.
Exactament.
Però vaja, semblen les notes escolars, però amb lletres.
Sí, doncs es veure, quasi totes les comunitats estan en allò que se'n diu, els bonus de les comunitats se'n diuen allò bons escombraria, vol dir que valen molt poca cosa, doncs, i per tant, el Regne d'Espanya marca el topall màxim del que poden tenir les comunitats i els ajuntaments. En el cas de Madrid, per tant, la qualificació de l'Estat és de BBB, 3 Bs negativa, i Standard & Poor's ha dit que si només fos Madrid pujaria dos graons, és a dir, ens situaríem en BBB positiu. En aquest punt vull recordar que Standard & Poor's també l'Ajuntament de Barcelona, si fos a part, li reconeix una doble A, que és una nota molt alta.
Bona, sí.
Però vaja, una mica, Ignasi, la contradicció.
Clar, però
és a dir...
què creu que pot grinyolar vostè? Què creu que pot fallar aquí? No,
home, pot...
Posar-los a sospitar seria entrar
en
terreny.
No, segur que... No, volem dir que és estructuralment el sistema que segurament no acaba de funcionar. És
alguna
a dir,
cosa falla aquí.
És allò de que les dades macroeconòmiques i, per tant, la bona receptivitat que tenen aleshores les entitats financeres i els grans prestamistes internacionals, que en definitiva són els que acaben qualificant aquestes comunitats i els bons en relació a la capacitat que tenen de retornar-los, no tenen res a veure amb un concepte humà, diguem-ne, que, sinó que són, no té a veure, per exemple, amb l'atur, en quantes persones estan a l'atur, en quins processos de formació tenen els joves, en com tenim la investigació i la recerca, de quina manera els sistemes educatius són eficients i eficaços o no, sinó que tenen a veure amb aquestes dades del PIB, de la reducció del dèficit, de la privatització de serveis. Això és el que vull venir a dir.
Sí, sí,
que certament el diner a nivell internacional, en un món globalitzat com el que estem ara, per tant, els qui tenen diners i capacitat per prestar-los, es mouen per deixar-los amb més o menys garanties amb alguns paràmetres que res tenen a veure amb el que nosaltres entenem, els ciutadans de peu, entenem com a que una societat funciona. És a dir, què entenem perquè una societat funciona? I, home, que hi hagi, que tothom treballi, que hi hagi igualtat, que els salaris siguin dignes, que això permeti viure les famílies i que s'ajudi les famílies a tirar endavant. Una vegada més, en la crisi s'ha demostrat, Ignasi, que les famílies són a l'eix, no solament de convivència, sinó a l'eix de suport econòmic de la societat. Bueno, doncs això, que funcioni, que les coses estiguin netes i arreglades i hi hagi una solidaritat, sinó que aquí el que ens movem és si els dèficits funcionen a uns nivells o altres. En fi, per tant, a mi, quan vaig llegir la nota ahir, a La Vanguardia, a la part econòmica, doncs vaig quedar una mica entristit, no?, de pensar, mira, una de les que té millor classificació, una de les més dures, amb el que la gent entenem com a una societat digna i una societat, diguem-ne, que funciona, no?
Un minut i seran 9:45. Estem compartint Mons sense fronteres amb Àngel Miret. Hem repassat diferents temes de l'actualitat i seguim encara parlant, en aquest cas, de consum i de vehicles, no?
Bueno, de vehicles i de qualsevol cosa.
De qualsevol cosa.
Mira, la crisi té molts problemes, molts, però també obre algunes oportunitats, sense dubte. Una és més espiritual, individual, que ens pot replantejar què és la nostra vida i si realment aquest creixement econòmic al qual sembla que ens havia empès aquesta societat, més cotxes, més de tot, més pisos, més metres quadrats, més llocs, més viatges, potser ens farà reflexionar en el sentit de que per ser feliços, que en definitiva és una mica l'objectiu que tots podem tenir, no cal aquest consum tremendo, no? En aquesta línia, una de les coses que la crisi, juntament amb les xarxes, facilita molt és el compartir. Abans era molt difícil sense xarxes, perquè si tu estàs en un barri i només tens el teu accés un telèfon, doncs és difícil. En aquest moment que ens podem entendre a través de les xarxes, doncs mira, a lo millor, un exemple més allà inclús del que és el cotxe, una cosa que jo a vegades hi he pensat, les eines de la casa. A vegades hi ha eines que són cares, eines per fer petites reparacions. I els oients que estiguin al cas, que pensin, doncs, un trapant o una eina d'aquestes, diguem-ne, quantes vegades el fa servir l'any? O sigui, la compres i potser la fa servir una vegada.
Un taladre.
Un taladre, una vegada fa servir una vegada, o tres.
Sí.
Home, doncs, de quina manera, això és un exemple, si voleu, petit, perquè tampoc és un cost molt elevat, però fixem-nos que comprem coses, tenim coses, l'utilització de les quals és molt i molt migrada.
I com es pot gestionar aquest compartir? Aquesta és la gran qüestió, no?
Doncs mira,
amb veïns, amb amics, amb xarxes...
Amb xarxes, sobretot. Amb xarxes, aquí...
D'uns quants, no?
Amb el tema del cotxe és un altre cas claríssim. És a dir, pot ser que tinguem un vehicle o tinguem dos vehicles i és probable que els fem servir potser el dissabte o el diumenge o 15 dies de vacances. Home, doncs per què no mirem uns quants de compartir aquest vehicle, amb el qual contaminem menys, fem una despesa més reduïda i tal. En aquest sentit, de cotxes, per exemple, hi ha moltes xarxes que es treballen d'això, des de trajectes que es comparteixen per repartir despeses de gasolina i peatge. Per exemple, aquí hi ha una que se'n diu carpooling.es, empreses amb flotes de vehicles que pot reservar, lloguers de vehicles entre particulars, això seria social car, tal com ho dic, taxis compartits, joinup.taxi, en fi, doncs això és ara una mica difícil, però per què no compartir horts, per exemple? Els horts, o sigui, amb 100 metres quadrats d'un terreny d'una certa qualitat podem alimentar molta gent, i potser no tenim temps nosaltres d'estar a l'hort tot el que necessita, però pot ser que entre tres puguem, un es compromet a fer un rec a la setmana, l'altre a treure, en fi, no ho sé.
I repartir tot el que
allò produeix. I repartir el producte, eh? És a dir, podem fer moltes coses, ens poden fer la vida més fàcil. Senzillament és animar a la gent a pensar i a posar imaginació per poder fer front a aquesta nova societat, diguem-ne, aquesta societat que tots volem, més solidària, més amiga, més còmoda, fins i tot, a través del compartir.
Un mecanisme de fraternitat, no deixa de ser, no?
En definitiva, sí. Inclús ara hi ha gent que lloga el seu pis, però no una habitació tancada com una pensió, sinó que el lloga com si estiguessis en família. Eh? Hi ha alguna iniciativa en aquest sentit? I, per tant, escolteu, posem roba un altre espai on es pot reutilitzar molta cosa. Per tant, animar que aquest consum, diguem-ne, sigui un consum raonable i, sobretot, que ens ajudi aquesta nova manera d'encaixar la crisi alhora que de reduir despeses i les xarxes i la globalització, a la mesura que té també greus problemes, que també, d'altra banda, ens ajudi a generar aquesta nova forma d'entendre el món. Eh? Aquí tenim un gran camí per recórrer, Ignasi.
I tant, perquè
un
aquest
gran
compartir,
camí per recórrer.
Que es pot fer de mil maneres, va una mica en la línia del banc del temps, que a vegades hem parlat, no? El banc del temps és jo et dono una cosa i tu em pagues amb una altra cosa. Pagament amb espècies.
Mira,
no?
Ara que estava en el País Basc, que ho he comentat a l'inici, una de les coses, vaig estar amb la gent de l'Ajuntament de Bilbao el divendres al matí, una de les coses que ens explicaven és que la crisi està aguantant molt més, no tant en les empreses, quan en les cooperatives.
Cooperatives, societats
cooperatives. En el món cooperatiu està aguantant molt més. Per què? Home, perquè el món cooperatiu, si han vist que havien d'ajustar el salari, l'han ajustat, però l'han fet entre ells. O sigui, no hi ha hagut irregularitats o desigualtats importants, sinó que ha estat els propis socis el que han dit, mira, noi, hem de reduir salaris, hem de reduir despeses, i el món de la cooperativa ha aguantat molt millor la crisi que, diguem-ne, el món clàssic empresari-treballador.
Tot pagat amb més transparència. Bé, Àngel Miret, un últim tema per acabar ja?
No, només de la mateixa manera que estàvem comentant les xarxes, és a dir, com tu en tota la vida tot té avantatges i inconvenients,
sí.
De la mateixa manera que les xarxes ens ajuden a treballar amb aquest esperit que tu deies, una paraula molt bonica, fraternitat, també és veritat que s'ha produït aquests dies, potser ja ho haureu vist, s'ha de fer un pla, i de fet s'està preparant un pla d'ensenyament i un protocol després que un 20% s'ha denunciat que un 20% dels instituts tenen una web de xafarderies pròpies. Aquestes webs, doncs, lògicament, s'ha de mirar d'articular una defensa contra aquells que des de l'anonimat doncs, poden inventar-se mentides o riure-se'n d'aquells que tenen, en fi, algun dèficit, algun suposat dèficit tan físic com
una limitació
del tipus
o un punt dèbil.
Amb això hem de ser inflexibles, hem de ser inflexibles en aquesta societat.
Se'n parlava molt la setmana passada, sí.
Efectivament, i per tant, des d'aquesta perspectiva, veiem les dues cares de les monedes de la utilització dels recursos, bons o dolents. Per si no n'hi ha cap de bon i dolent, depèn de com el fem servir.
Moltes gràcies, Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, per haver-nos acompanyat avui en una edició de Món sense fronteres. Novament felicitats per aquest reconeixement de l'Ajuntament de Barcelona per la Federació d'Empreses...
Espanyola d'Empreses d'Inserció Social.
D'Inserció Social, doncs molt bé. I fins dilluns vinent, si Déu vol, bona setmana.
Si Déu vol, adéu-siau.
I ara us deixem amb l'Oriol Casals després de la pausa. Ell ens portarà un nou testimoni de persona gran que es dedica a la música a través de l'espai La Vida en Solfa amb la col·laboració de la Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel.
Ei, si en vols molt més de Ràdio Estel, troba'ns també a www.radioestel.cat. Clica'ns, t'hi estem esperant.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Principat, en el qual descobrim la vida musical de la gent gran. Tot allò que rebem en la vida, estem convidats també a donar-ho, a transmetre-ho, a compartir-ho amb els altres. La nostra protagonista d'avui reparteix el seu temps entre cantar la coral que va veure néixer, la coral Madrigalistes de Catalunya i activitats de voluntariat musical. Avui, Pepita Mestanza.
Els nostres protagonistes d'avui.
Pepita Mestanza Álvarez, edat, posa-li més de 70, de Barcelona, nascuda del barri de Sant Pere. Soc presidenta de la Coral Madrigalistes de Catalunya i, a més, estic fent un voluntariat amb un taller de música per gent gran al barri de Sant Pere.
Coneguem la seva història musical.
Ai, mi morena, morena clara, ai, mi morena, que gusto de mirarla, toda la vida mi compañera, toda la vida será la mi morena.
Tot i que soc nascuda a Barcelona, tenint jo 3, 4, 5 anys, van ser 2, 3 anys a Madrid, i jo els records musicals d'aquella època eren de Farruelas, de cançó popular i tal, però amb unes veus molt maques. El meu pare amb una veu de tenor meravellosa, una persona del nord, i la meva mare cantava de meravella. A casa meva eren molt alegres, cantaven tot el dia, i a la meva germana, quan érem nosaltres dos molt petites, ens feien cantar i a Zarzuela, feien les dues les veus de sopra i d'alto. Cantaven a Luisa Fernanda o Doña Francisquita. La meva mare era capaç de cantar, doncs fent el zit, fregant, i estava cantant. I el meu pare, doncs, a lo millor, era quan eren festes i així, cantaven totes les Nadales i ens ho feien cantar nosaltres. Vull dir que jo el record de la meva infantil era de les festes, de cantar i de participar. A Madrid hi ha una professora de piano en la mateixa escala on vivíem, i els diuen els meus pares que tenia unes facultats innates i que estaria bé que anés estudiant piano. Ella comença a donar-me unes classes particulars, i com que els meus pares retornen a Barcelona, evidentment, potser amb 9 anys, em porten al Conservatori de Música del carrer Bruc. Jo vaig fer piano en el conservatori i això vaig fer cant en la pura, i després, ja casada, el primer any de casada, em va deixar fer pedagogia musical perquè jo estava implicada en el món de la música de corals infantils. En el món de la coral entro perquè en aquells moments som veïns de Josep Maria Castelló, que en aquells moments encara era estudiant, estava acabant la carrera. Ens coneixien del centre del carrer de Sant Pere i ens coneixien del conservatori. I em proposa que vol fundar una coral a la seu de l'Agrupació Excursionista de Catalunya del carrer del Pi, i entro a la coral, entro en els primers mesos de la fundació de la coral.
Davant teu s'allunya el camí, fugi d'invi. Imagine.
Coral Madrigalistes de Catalunya. Era Coral Catalunya, els inicis de Madrigalistes. Vam haver de canviar el nom fa uns 15-20 anys per uns motius de subvencions i motius oficials, i l'única cosa que vam fer va ser posar, en comptes de Coral Catalunya, Coral Madrigalistes de Catalunya. Jo no sé si entrava perquè m'agradava anar a cantar a la coral, o no sé ben bé si entrava perquè hi havia gent que m'agradava conèixer dintre de la coral. Molts ens agradava cantar, ens agradava estar allà a l'agrupació, ens agradava les sortides, ens agradava tot, i era un motiu més d'esplai d'aquella època. La primera cosa que va intentar ensejar era el Moliner del Freser, però els tres que quedem, el meu marit, la meva germana i jo, el Moliner del Freser és de les que tenim més gravades en el cap, perquè intentava cantar-la quatre veus i jo no. Els que no tenien coneixements musicals no hi havia manera que tirar endavant. Però després es van cantar molta cosa del mestre Lícer Sala, que tenia un tipus de partitura molt senzilla, molt lletres molt maques, molta cançó de muntanya. Tot això doncs donava molta vida. Es va treballar d'una manera tan intensa aquells primers anys a nivell de país. Totes les sortides que feien, totes les concerts que volien fer, doncs no ens les deixaven fer, ens revisaven les lletres. Els que eren els dirigents del cor tenien quantitat de problemes en l'administració, i allò te van enganxant molt. El local de l'agrupació ens va quedar petit, ens vam traslladar al carrer Alt de Sant Pere 25, que és el centre que actualment ens acull encara. I aquí ja va sorgir polifonia, més cançó popular d'arreu del món, coses més, o sigui, ja més compromeses. I evidentment doncs, la coral es va anar enriquint molt a nivell musical, i aquí ja va començar a venir gent que buscaven més aprofundir en el món de la música, en el món coral. Quan es va fundar el cant internacional, vam arribar a tenir contactes que venien corals d'arreu del món i van ser els fundadors. Quan et dic arreu del món, et dic de Filipines, d'Estats Units, africans, de tota Europa, de l'Europa de l'Est va ser un boom. Tot era voluntariat. Els guies que portàvem tiràvem de mà dels fills, dels nebots, dels que sabien quatre idiomes, i van ser uns anys molt profitosos. Sí, vam viatjar, hem estat des d'Holanda, Romania... Era molt maco perquè ens allotjaven sempre a escoles universitàries. Vam anar a Iugoslàvia com a vegada cultural, perquè anàvem amb l'Ajuntament, que eren dels primers que entràvem. Com a anècdotes, a Iugoslàvia ens van allotjar en una escola de bombers. En el que això comporta, uns 30 anys enrere, havia arribat una coral mixta i no teníem previst ni les habitacions ni les dutxes, ni... I ja no t'explico. Si alguna noia s'estava dutxant i es quedava aïllada, de quan... Bueno, era una escola de bombers. Tots els viatges estaven molt ben programats, tots els concerts eren oficials, a Holanda ens va rebre el cònsol, en aquell moment va venir l'alcalde de Barcelona, que va vindre amb nosaltres, va viatjar amb el mateix avió, sí, moltes coses. La paraula jubilació no entra dintre els meus paràmetres. Jo vaig decidir que em casava i que volia dedicar-me als meus fills. Prioritzava, si volia tindre un fill, estar jo al costat d'ell, que no l'eduqués una altra persona. Jo he continuat treballant sempre que no ha interferit en la meva vida familiar. Vaig estar en una escola un parell d'anys, després vaig continuar fent coses i després em vaig dedicar molt al món del voluntariat. Bueno, vaig estar en una fundació, la Fundació ATIS, que és una fundació maquíssima, amb nois i noies, amb famílies estructurades, i es van fer uns tallers molt, molt macos, molt macos, i també musicals. Al taller de música jo preparava amb unes noies, eren noies que no tenien ni el graduat escolar, amb una educació molt minsa, una vida molt precària, molt, molt maltractades per la vida, i aquests tallers els hi servien perquè si tenien com a mínim uns mínims de coneixements de com podien tractar un nadó, cançons de nadons, cançons infantils. O sigui que la música els apropés, a veure, aquel carinyo que elles no havien rebut, o aquell sentiment maternal que no se'ls despertava de cap manera, o aquella confiança que podien tenir de veure que hi havia una persona que estava amb elles. Actualment estic a un centre de dia de gent gran, gent maquíssima, portada per unes noies meravelloses i que estan molt entregades, i van tindre la gran idea de que, com que es veia que la música desperta molts sentiments, molts records, i elles pretenien això, despertar aquest sentiment, aquestes ganes de riure, i bueno, doncs van creure, com que jo sempre m'havia dedicat al món del voluntariat, si volia provar. Vas entrar allà i ja vaig veure, respirava un ambient. Bueno, donen tant la gent gran, quan se senten feliços, quan poden cantar, et dona tanta satisfacció veure amb quin sentiment aquella persona que ho està cantant i els records que potser li has despertat. Bueno, doncs ja està. Jo només pretenc això ara, despertar els sentiments i la comunicació a través de la música. El món del voluntariat és un servei. Si tu has rebut una cosa que t'ha fet feliç, que t'ha donat moltes alegries, que t'ha fet viure moments increïbles, la meva manera de pensar, la meva manera de fer, crec que això ho has de transmetre. El món de la coral és una continuïtat a tota la meva vida. El món del cor és una altra cosa. O sigui, jo, per exemple, ara imagina't, estem ensejant un Messies de Händel en el qual tinc que aprendre tota una partitura que potser a nivell musical no em costaria, però si et dic la veritat, a nivell de cantar-la en anglès, és un problema. I clar, és un repte. Significa que encara ho pots fer-ho.
La Pepita ens mostrava com dedica una part del seu temps a portar la música a persones amb un alt deteriorament. Veiem quin tipus d'activitats musicals poden interessar persones en aquesta situació.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
Depèn de la persona i depèn del grup i també de la seva història de vida. Si han sigut persones que els ha agradat ballar, és difícil generalitzar amb això, no? Cantar, hi ha grups que els agrada cantar, hi ha grups que no els agrada cantar, hi ha grups que els agrada ballar, hi ha grups que no els agrada ballar. El que sí que diria és que, per exemple, tocar instruments és una cosa que, en general, et sorprèn de lo molt que els interessa. És una cosa que pensava, no?, al principi que treballava amb gent gran. Jo això ho troben infantil, però després he vist que no, que la curiositat la tenim tota la vida. I fins i tot gent molt gran que està ja enllitada, que els hi presentes un instrument que té un so suau, perquè normalment els instruments que s'utilitzen en persones que ja estan en fases així molt, molt deteriorades no són instruments de percussió forta. Un pal de pluja, un so... Quedaria sorprès de lo molt que interessa, no? I el volen agafar, i el volen manipular, i és una cosa que és veure-ho, no?, per tenir l'experiència de lo bé que els hi va i del benefici que els hi aporta.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 27 77.
I finalment coneguem dues de les cançons preferides de la nostra protagonista d'avui.
Bueno, jo cantava una nana amb un solo que em feia fer el José María en Castelló, una nana de Tarragona. El nom, jo no sé si és Cançó de Bressols de Tarragona. Sant Joan, feu-lo ben gran, Sant Joan, feu-lo dormir.
Sant Joan, feu-lo ben gran. Sant Martí, feu-lo dormir.
Aquesta nana de Tarragona va ser una època en la qual els meus nanos eren molt petits i la meva germana i jo, anéssim on anéssim, sempre anàvem amb els nens, eh? Vam anar a Polònia amb ells, sempre els portàvem. I perquè no fessin soroll ni es movessin i tenir-los controlats, els sentàvem a primera fila. I aquesta nana de Tarragona, jo la cantava molt, m'agradava molt cantar-la, però per no mirar, no posar-me nerviosa cantant davant de tanta gent i del públic, només els mirava. Això que diuen que els nens petitets no poden estar a un concert, els nostres pobres i els d'alguna amiga d'aquí que canta actualment a la coral s'han tregat de concerts en 3 anyets sentats allà davant sense moure's tot el que vulguis. Després hi ha una cançó que també m'agrada moltíssim, que és La Verge de l'Àngel i de la Força del Destino. Nosaltres la vam cantar per primera vegada, la coral la va dirigir, ho va dirigir al Castelló, encara va ser potser de les últimes coses, perquè era el padrí de la meva filla, i el dia del casament la van cantar com a entrada de marxa, i és preciosa, preciosa. És que la música per mi és vida i llavors per mi la música igual em fa posar trista que m'alegra, però sempre, sempre, sempre crec que la música per tots i per tothom, tant en els corals com en els infants, com en la gent gran, és comunicació.
No hi ha dubte que amb la música ens comuniquem, sense paraules o reforçant el sentit de les paraules. Allò que ens arriba amb música ens transmet coses a vegades inexplicables. Per això ens agrada i ens interessa el fet musical, i per això posem la vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Radio Estel. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Radio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Radio Estel t'agrada.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún dia podré opinar i no callar. Quan sigui gran, m'agradaria poder ser jo. Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Dos apunts de l'actualitat per acabar. D'una banda, us expliquem i us tornem a recordar que el Papa Benet XVI invita a reflexionar en el temps de Quaresma, que començarà dimecres de la setmana vinent, sobre la relació entre fe i caritat. El Papa li preocupa que aquestes dues virtuts es presentin com a realitats oposades. En el text, el pontífex comenta que és un error tant reduir la caritat a un humanisme genèric com pensar que les obres puguin substituir la fe. Assegura que per a una vida espiritual sana cal defugir tant del fideisme com de l'activisme moralista. Aquesta setmana de Carnestoltes, on les festes, la disbauxa, dominaran el panorama de la vida pública als nostres carrers, als pobles i les ciutats de Catalunya, és bo recordar que després d'aquest temps de festa, ben respectable i ben legítim, però que no deixa de ser un temps de festa, ve un període molt fort per als cristians, com és el temps de Quaresma. I també us anunciem que els dies 15 i 16 d'aquest mes Barcelona acollirà el Congrés Internacional de Cinema i Nova Evangelització, que organitza la Facultat de Comunicació Blanquerna i la Mostra de Cinema Espiritual, amb la col·laboració de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Serà divendres 15, com dèiem, i dissabte 16 a Barcelona es presentava aquest congrés divendres passat. Fins aquí el primer cafè de Ràdio Estel. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, la Sara Cruz, el Gerard Carrion i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.